24 de novembre del 2001. Acte d'homenatge en memòria de Jordi Arbonès.
Bona tarda. I com de costum, benvinguts a l'Obra Cultural Catalana. Com ens deia l'amic Arbonès quan ell ens atava les sessions. La sessió d'avui hauria estat millor de no haver-la fet, que hauríem volgut moltes vegades. Però, malauradament, no tinc el remei, i fem dintre de les condicions en què es fa, amb gust de pensar que es fa amb un company, amb un amic, amb un germà nostre. Jordi Arbonès va ser una de les víctimes de la guerra, jo diria més bé de la postguerra. Molts dels que som aquí l'han viscut de la guerra. I hem passat molts moments tràgics que ens han marcat per sempre. Ell el va marcar la postguerra. Quan el seu pare se'n va haver d'anar a l'estranger, a l'exili, i ell es va quedar amb la seva mare en molt males condicions econòmiques i va haver de treballar-se els estudis i el futur que pogués haver en aquell moment per el seu esforç. Havia d'aixecar el braç quan arribava l'hora de fer-ho. Havia de callar quan havia de parlar en català i no podia. Estava amb unes limitacions que el van fer créixer amb unes condicions enormalíssimes. Bé, tots vosaltres ja les coneixeu, encara que hi ha alguns que les obliden i pensen que tot això ja ha passat. Ens diuen els que pensem així, vosaltres ho diu encara el 36. És que no hem fet la pau encara amb el 36. Per això dic que ens ha marcat una guerra i una postguerra. Però no es va donar per vençut en Jordi i va amb uns companys reunir-se a fer aquella cultura que ens aixafaven, a mantenir-la, a eixamplar-la, a difondre-la. Amics que després van ser personatges dintre de la literatura nostra, el cas de Francesc Boix Ferratú, de Ricard Salvat, de Joan Triadú, de Jordi Arcenedes i tants altres. Allà publicaven, si constilat, una revista que es deia Inquietud i al nom mateix ja donaven lliure moltes coses. I ell va començar a publicar-hi els primers poemes, ell va fer els primers passos dintre de la literatura i també va començar a fer una petita traducció d'un anglès Hughes, de nom, i un company d'ell, el Ricard Salvat, li va posar en escena a l'Ateneu Barcelonès, i de mica en mica es va anar obrint camí en aquell moment en què el patró que tenien aquests xicots era sant clandestí, com humorísticament deien, perquè tot el que feien ho feien d'amagat i exposant-se a tenir problemes amb la policia. Però el seu ingeni arribava més enllà, fins al punt que, per exemple, donaven classes d'anglès i les anunciaven i queien uns xicots joves que volien aprendre anglès sabent que les notes, que els exercicis, això volia dir, els farien no en castellà, sinó en català. De manera que anaven a aprendre no era precisament l'anglès, encara que estaria de trampolí, sinó que era el català el que realment aprenien. Ell va començar, doncs, primer com a alumne en aquest sistema i va acabar sent professor. I tant va ser professor de català que va haver d'aprendre l'anglès per força, amb l'avantatge que un bon dia es va trobar a Lloret amb un matrimoni anglès que estava de fer turisme, quan encara no se'n feia tant. Es va fer molt amic amb aquesta gent i quan se'n van tornar cap a Londres el van convidar. Per què no vens amb nosaltres i així practiques millor l'idioma ja sobre Anglaterra? El que menys s'imaginava el Jordi Arbonès és que aquella pràctica que va fer en aquell mes a Londres li serviria després, molts anys després, no solament per guanyar-se la vida, sinó projectar-se com a persona, com a home. Simultàniament, ell tenia una promesa, que va venir a l'Argentina perquè hi havia família aquí, i en aquell temps es podia reclamar el futur marit a condició de que arribant aquí has de casar, si no, no surts de l'octat d'immigrants. i sobretot li va passar amb aquest noi, que va dir, bueno, tu s'ha fet molt content, i quan arriba aquí, ha firmat, ho va fer molt de gust, segurament, amb tota la vida va estar molt de gust amb el seu projecte. No solament va trobar una muller quan va arribar, sinó una família, germanes, germans, cunyats, una família esplèndida que vivia enamorada del teatre, justament del teatre. De manera que va caure aquí just allò que li feia falta a ell, de continuar aquelles activitats que feia a Barcelona a l'Argentina. Amb un grup familiar, el clan que en el temps es va arribar a dir Miraverde, perquè és el cognom de la senyora, i aquest clan va començar doncs, a fer teatre que n'havia fet fora del casal, dintre del casal, van estar fent bones obres, ell va presentar obres que eren desconegudes dintre de l'ambient argentí, acostumat a les obres de pagès, allò que diuen de pet, rot i barretina, i en canvi va posar coses d'avantguarda sobre l'escenari, cosa que al principi molta gent va resistir perquè deien aquests xicots, penso que aquí fan teatre d'avantguarda pel gust de fer-lo, però el que fem és teatre d'aquest que enyorem, d'aquest nostàlgic. No, no, no entenc, hi ha d'haver de tot. Vosaltres feu el Segarra, feu el Pou i Pagès, però jo faré el Salvat, faré el Pedrolo, faré l'Estriu. I així va ser com a Buenos Aires es van estrenar en aquell moment diverses obres que no es podien fer al nostre país. I així a Buenos Aires. Una d'elles va ser Antígona. Quan ell va escriure un llibre sobre aquest tema, va reconèixer que ell creia que l'estrenava i que no el va estrenar. Però jo dic que sí que ho va estrenar. Perquè l'obra que es va fer a Barcelona amb aquest nom d'Antígona no era la mateixa que va fer el Jordi Aragonès a Buenos Aires. Aquella obra que es va fer a Barcelona uns anys abans, dirigida per Frederic Rada, era una Antígona feta com si fos avui d'actualitat. Ella va fer exactament com la va escriure després de llavors que la va corregir el Salvador Espriu. Simultàniament, uns mesos després, la van fer a Barcelona, però a Buenos Aires es va fer abans. I aquí, en aquest moment, en aquesta sala, hi ha tres o quatre persones que la van interpretar. També va fer una altra estrena mundial, que era una obra d'en Salvat, que es titulava, aquí tinc el programa, Nostra Mort de cada dia. Del Pedrolo, perdó. No, la d'en Salvat és Nord enllà. Aquí el programa. També en tinc una altra aquí d'aquella època, que és aquesta que comentàvem, La Nostra Mort de cada dia, del Pedrolo. Va seguir fent més obres, després en parlarem en detall de les que va arribar a fer. I es va trobar que, com que faltava gent capaç i dirigents amb la capacitat que tenia ell, va formar part del Consell Directiu del Casal de Catalunya. Penso que era secretari. I al mateix temps també era el delegat de la secció o subcomissió, com dèiem, de cultura. La seva missió era fer actes com els que fèiem aquí a l'Obra Popular Catalana, en aquell moment el casal, estem parlant dels anys 60. Va quedar molt decepcionat i molt content amb què la gent del casal no responia a les coses que ell anava preparant. Fèiem actes com els que estem preparant aquí, posàvem les cadires, posàvem parlants, posàvem tot l'equip i no hi havia ni una persona. Una vegada sí, va haver un daltabaix. Estàvem passant els moments d'un aniversari, penso que era els 200 anys, del Mateu. El Domènec Mateu, no sé si eren 150 o 200 anys, ni si era la mort o si era quan va néixer, però vostè tindria un rebombori a Buenos Aires sobre aquest tema fabulós, no? Va fer un acte al Cabildo, un altre a la plaça d'aquí de la Boca, que porta el seu nom, i van haver-hi un parell de conferències dels seus successors, que en aquell moment n'hi havia dos, un senyor que era militar intendent de Morón, i un altre que portava el mateix nom encara de Mateu, Baigorri Mateu, que va fer un acte també per aquí un ministeri. Com que va agradar molt aquell acte, van dir, per què no vens a casar la feina? I és un acte més que fem dintre la secció de cultura. I vam arribar amb aquest senyor a portar-lo allà, a l'edifici del casal, i ens vam trobar amb un munt de gent, 200, 300, 500 persones. I aquell senyor estava atabalat pensant, però com pot ser que el meu acte cridi tanta gent i que desperti aquesta atenció? La gent es va abraonar sobre les portes del casal, que no sé qui va ser que va haver de tancar-les, perquè era una cosa que era massa gent per no hi cabia allà dins. Es va fer malbé la porta, encara està marcada, la porta de fora, de l'abraonament de la gent. El vam haver d'entrar pel costat, allà on avui hi ha l'entrada del teatre, que en aquell moment vivia la senyora Gravies, i aquest senyor tot emocionat, pensant ara vaig a fer un acte. Però resulta que el casal feia molts actes, realment, sinó que no hi havia, per exemple, el campionat mundial de billar. I malauradament la gent que hi havia anat pel billar, no pas pel senyor mateix. De manera que quan vam entrar a la biblioteca per donar l'acte érem tres, no 300 ni 3.000. Potser va ser el dia que va tenir més gent, tres. De manera que quan va arribar el Fidany va presentar la seva dimissió com a delegat de cultura, va dir, senyors, pleguem, perquè en aquest moment teniu molta dèria per la casa que teníeu a la masia Alexandre Corn, i em sembla que de tant cuidar el cos, de tant cuidar el vostre físic, us heu oblidat l'esperit. I amb això va presentar la renúncia i es va acabar. I d'aquí va venir després una altra etapa a la vida d'ell, i ara serà el Fidel Llaceres qui el continuarà.
Ell ja ha encetat el tema. Tractaré de ser el més lluny possible. Però a l'època que ha arribat en Soler, podríem dir-ne, és l'any 1964, on hi ha tota una revitalització a Catalunya dels moviments catalanistes, dels moviments culturals. Es ve reprenent l'edició de llibres, o sigui, a poc a poc, encara que segueix la dictadura, el moviment catalanista, els catalans, comencen a poder anar bellugant-se i anar fent diverses realitzacions. Una de les activitats més importants que en aquells moments, començaments de la dècada dels 60 a Catalunya, va ser la fundació del famós Òmnium Cultural. Ja hi havia la revista Serra d'Or, que anava prenent molta importància, hi havia Cavallfort, hi havia tot una evolució favorable. Això tenia conseqüències o tenia ressò a la gent que vivia fora de Catalunya, a l'exili o als altres residents que érem a Amèrica i a Europa. I això comportava la creació diferents postures ideològiques. La gent que treballava a Catalunya entorn de l'Òmnium Cultural i entorn del Consell Nacional Català que dirigia Batista Roca, que presidia en Batista Roca després d'haver reemplaçat en Miquel Ferrer, tenia una visió del que s'havia de fer que topava o xocava o era resistida per els sectors polítics que responien en el que en aquell moment representava o s'autorepresentava la Generalitat, que era Josep Tarradellas. Això va crear dos corrents d'opinió, tant a Catalunya com a l'exterior, i això va comportar una revolució per tots els que d'una manera o altra estàvem abocats a la lluita per les llibertats de Catalunya a través també del foment de la cultura del nostre país. L'abril de l'any 64, per això, i aquell any van passar moltes coses a Catalunya i fora de Catalunya, i pel que ens toca a nosaltres, l'any 64, el mes d'abril, el Batista Roca, el Consell Nacional Català, que presidia Batista Roca, va voler fer una mobilització gran a tot el món per veure si feia revifar el moviment catalanista. I amb motiu del 250è aniversari de l'11 de setembre va llançar una convocatòria per fer actes i mobilitzacions a tot arreu reivindicant les llibertats catalanes. Això era cap al mes d'abril del 64 que feia la convocatòria. A Buenos Aires estàvem realitzant aquells aplecs de la sardana, que no solament era anar a ballar sardanes, menjar botifars o coques i tortells, sinó que nosaltres tractàvem de que fos una manifestació de la cultura i que fos una manifestació de les reivindicacions catalanes. Per això muntàvem exposicions de llibres, per això fèiem tota una gran campanya radial per anar fent conèixer Catalunya, refrescar-ho als catalans i la gent que passés per allí, doncs que alguna cosa més sentim. A més de la repercussió que això tenia a la premsa argentina i a la premsa catalana. Aquest aplec de l'any 64, que coincideix pràcticament amb la convocatòria que fa en Batista Roca, per circumstàncies d'organització el van portar a la ciutat de Rosario. L'aplec de l'any 64 es va fer a Rosario. I aquí juguen una sèrie de coses que coincideixen i que van fent que anem convergent alguns amics i compatriotes. Va coincidir amb l'arribada d'en Pau Casals, una visita del Pau Casals que va fer l'any 64, que es van fer grans actes al Casal de Catalunya, i en aquest aplec del 64 es produeix un fet que és important. Com que es realitza Rosari i es fa conjuntament amb el Centre Català de Rosari, per primera vegada el Casal de Catalunya s'adhereix a l'aplec i demana de poder-hi participar. I lògicament hi va participar. És a dir que aquell any s'incorpora el Casal amb els seus ballets, amb la seva adhesió pràcticament oficial a la celebració dels aplecs. Això us ho explico perquè veieu quin era l'ambient que es anava vivint. Arrel d'aquesta convocatòria feta pel Consell Nacional, aquí a Buenos Aires la delegació, al mes d'abril o maig, convoca a totes les entitats catalanes de Buenos Aires per tractar de constituir una comissió intersocietària que es faci càrrec d'aquestes celebracions. I el Consell Nacional, diguem-ne, donant un pas al costat perquè fos una cosa de totes les entitats sense cap mena de dificultats, de gelosies, el que sigui. I es constitueix aquesta comissió intersocietària i en representació del Casal, que encara no havia renunciat, va venir a la reunió de les entitats el Jordi Arbonès com a secretari del Casal. Va ser qui va representar el Casal en aquelles reunions intersocietàries. Aquestes reunions van ser les que van permetre a alguns de nosaltres fer coneixença, diguem-ne, directa amb el Jordi Arbonès. No cal dir, per la trajectòria posterior, que de seguida vam congeniar, que es va produir una química, érem companys sense haver estat en el mateix, tirant del mateix carro. Aquell any, el grup Joventut també fa un fet molt important, que és l'adquisició de l'escultura que havia fet Jordi Casals, dedicada al Martín Fierro. I aquell mateix any, el juliol, això són fets que es van produint aquí a Buenos Aires, entre el 4 i el 18 de juliol, arriba en Narcís Bonet. Narcís Bonet, un musicòleg català molt important, amb molta predicació dintre del món musical, estava residint a París, era president de les Joventuts Musicals, ve a Buenos Aires per la seva feina, venia baixant de tots els països, havia estat a Mèxic, Xile, va venir a Buenos Aires, però portava la missió de crear delegacions de l'Òmnium Cultural a tots els llocs on hi havia col·lectivitats catalanes. I a Buenos Aires, doncs, en aquells dies de juliol que ell va ser, es va convocar a les entitats i per iniciativa d'en Pere Masparera, aprofitant aquella reunió, va ell llançar tres noms per tal de que constituïssin la delegació de l'OMS. Aquests tres noms eren el doctor Clavell, era el Jordi Arbonès i qui us parla. Això en Masparera aconseguia una cosa que venia batallant de feia bastant de temps, perquè ell havia detectat a l'editorial Poseidon, que era de Joan Merli, havia trobat un jove català que li va cridar l'atenció, que va considerar que era un bon home, que va considerar que coincidia amb les nostres postures i que valia la pena tractar de fer una aproximació per atraure'l en el nostre fet. I allí vam conèixer i ell va aprofitar aquella oportunitat per crear aquesta delegació de l'Òmnium i ja incorporar l'Arbonès en els nostres sectors. D'aquesta comissió intersocietària en va sortir alguns projectes i un va ser la celebració de l'11 de setembre, el dia 10 de setembre, en els salons del Casal. L'altre, que es va posar com a orador en Clavell, perquè era un personatge, diguem-ne, equidistant de les dues tendències que en aquell moment de l'any 64 actuaven a Buenos Aires, i aquell era acceptat i era un bon orador en aquest sentit. Es va demanar a Francesc Fàbregas que fes una, que ens fes una targeta commemorativa, que es va fer i es va editar, i es va convindre en realitzar com a acte important dintre d'aquestes commemoracions la celebració d'una exposició del llibre català. Es va fer l'acte del dia 10 de setembre, es van repartir les targetes, i llavors sí que aquell dia hi va haver trencadissa. Aquell dia hi va haver trencadissa perquè a la biblioteca del Casal estaven reunits els que formaven part del Consell de la Col·lectivitat, on hi havia aquestes dues tendències i on van arribar al trencament definitiu. Els sectors que responien a la política d'en Tarradellas i els sectors que responien a la posició d'en Batista Roca. Això va fer que es refredés l'activitat d'aquesta comissió i els llibres que havíem sol·licitat a les editorials que anaven venint es van anar acumulant en el Montepío, i quan ja estava tot el material la comissió aquesta feia el ronça. Llavors es va convocar una darrera reunió de la comissió per plantejar la situació. Teníem els llibres, teníem la possibilitat de fer l'exposició, però la gent no responia. I llavors el representant del Montepío de Montserrat, el Jordi Ferran, que és l'única entitat que va, a part de la Joventut Catalana, que va accedir a reunir-se, va proposar de que davant d'aquesta situació el grup Joventut Catalana es fes càrrec per la seva banda i pel seu compte de l'exposició del llibre català, que es va realitzar el 1 d'octubre, des del 1 d'octubre al 30 d'octubre. Tot un mes es va realitzar, com se diu, en els salons de lo que era el conservatori del Fotola. Amb tot això es va produir una evolució, i encara l'Eugeni Judàs, en novembre del 64, el 16 d'octubre, participa d'aquest Ateneu al Casal amb una conferència sobre Guimarà vist pels homes del nostre temps. I el dia 23, el Jordi Arbonès parla sobre Salvat Papasseit, l'home i el poeta. Apareix el novembre del 64 la primera col·laboració directa del Jordi Arbonès a la revista Ressorgiment. A partir d'aquell moment comença a expressar-se o a col·laborar assíduament, més assíduament, a la revista Ressorgiment. En definitiva, hi ha un traspàs de la col·laboració, de la feina de Jordi Argonès, que es venia manifestant a la revista Catalunya, que responia als sectors tarradellistes, i l'Argonès opta per anar passant a Ressorgiment dintre la línia de Batista Roca del Consell Nacional Català. Quan es va fer la Fira del Llibre es van fer quatre conferències complementàries i una d'elles a càrrec del Jordi Argonès, que va ser, diguem-ne, ja una manifestació pública dintre de les activitats que realitzaven el grup Joventut Catalana, que fins aquell moment no havíem comptat amb ell. Després d'aquesta fira, que va ser molt important, vosaltres ho recordareu, una repercussió a la premsa, cartells pel carrer, aquestes conferències, etc, etc, el Mas Parera, novament, davant de la realització d'aquesta fira de llibres i davant de l'èxit que va tenir, propugna, insinua al grup Joventut, que organitzi un sopar d'homenatge als quatre conferenciants, que eren el Ricard Pallissa, el Jordi Soler, el Jordi Argonès i a la Vili Bassets. I també dedicat a la Iris Vila, que durant aquells 30 dies va estar al peu del canó atenent l'exposició de llibres. Això era el 12 de desembre de l'any 65. I aquí és quan, de fet, es comença a gestar la creació d'aquest grup, d'aquest obra cultural, que és on estem nosaltres actuant des de l'any 66, on va tenir una, diguem-ne, fundació formal. La coincidència ideològica amb l'Argonès, amb el Jordi Argonès, coincidència ideològica en dos aspectes, per almenys, i això per deixar la responsabilitat dels membres integrants de l'obra, hi ha una coincidència personal, per almenys, tant en l'aspecte polític, en l'aspecte ideològic dels drets de la independència de Catalunya, de la nació catalana, i a més també la postura davant del fet social. És a dir, que coincidíem amb l'Argonès no solament en l'aspecte polític, sinó en l'aspecte social. Si jo hagués de definir personalment el que pensava el Jordi Argonès, em permetria dir que el Jordi Argonès era un socialista llibertari. Aquesta era la posició. En Jordi Argonès era un home solidari i solitari. Aquesta era l'actitud d'ell. Era un pessimista esperançat. El Jordi Monès, cada vegada que us parlava, sempre tenia un somrís, a vegades trist quan parlava de les coses, però mai era estrident, no era cridaner, no era, diguem-ne, extremat amb les seves manifestacions, però sí totalment ferm amb el manteniment de la seva postura ideològica. I això queda ben marcat amb dos actituds que li vaig conèixer, o que li vam conèixer. L'una era que l'any 67 també forma part del patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana. Com que ja venien aquestes dues línies dividides, es va constituir un patronat dels Jocs Florals, el que estava integrat pel Meyer Mateu, pel Jordi Argonès i pel Raudal Vidal, i per altra banda, llavors el grup de radialista, per contrarrestar l'actitud i la postura de Nadal Mallol, que era el que va inspirar aquest patronat, en va crear un altre i van tractar de fer d'unificar-lo els grups d'aquesta postura tarradellista. I un integrant d'aquest patronat va demanar-li una entrevista al Jordi Argonès. Van estar conversant, van estar discutint la situació, etc. I al cap d'uns dies ell es va trobar amb una sorpresa que va rebre una carta d'aquest patronat, tot manifestant que arrel d'aquelles converses, que sé jo, l'invitaven, o és a dir, l'havien incorporat en el patronat, cosa que no havia estat certa. Jordi Bonet ni tan sols va contestar la carta, la va posar en sobre i la va retornar. És a dir, no es va deixar enllaminir per càrrecs ni per honors. I encara més, perquè veieu el tipus de posició que tenia, quan ja érem a obra, vosaltres recordareu que al principi el contacte nostre amb les editorials era a través de l'editorial Aymà i d'en Cendrós, del Joan Cendrós, que era l'amo de l'editorial i que era el que tenia el contacte amb tots nosaltres, etc. I que a més havia tingut una relació de tipus ja laboral amb el Jordi Arbonès, perquè el Jordi Arbonès ja havia començat a fer les traduccions per l'editorial Aymà. L'Arbonès, que feia de secretari d'obra i que tenia obra, un dia rep una comunicació d'en Cendrós, de tipus, diguem, imposant, jo diem-li que faci el favor d'adreçar-se o anar al Consolat d'Espanya a fer una gestió per la qüestió dels llibres, etcètera, etcètera. I el Jordi Arbonès li va contestar que nosaltres per aquí no passàvem. És a dir, que volíem mantenir la nostra independència en aquest aspecte.